Fabricació pròpia.
Com esteu? Molt bona tarda a tothom. Comencem la setmana amb ritme i ho fem amb ella, Liquili, cantant sueca, avui fa 38 anys. Durant el 2011 va treure aquesta cançó que estem escoltant, I Follow Rivers, una recerca de la passió i també de l'obsessió en l'amor i de com aquestes emocions poden portar a una persona a seguir a una altra sense reserva, sense importar el moment, el lloc i la persona. Nosaltres seguirem aquest dilluns amb aquesta motivació, deixant-nos portar per això mateix, pel dia i pel moment. Benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Què tal, com esteu? Novament, Marta Harque, a la sotsdirecció.
Molt bona tarda. Jo t'he de dir que, en contrari a l'Liquili, que mira que som del mateix any, jo no m'estic deixant portar.
LinkedIn.
El LinkedIn, jo no... Això de viure el dia, de deixar-te portar, jo, a mesura que em faig gran, cada cop hi crec menys.
Sí.
Sí. Ja ho deia aquell coach l'altre dia. Què que fas? Tenemos fecha de caducidad, el que puc.
No, això no m'ho crec.
Està feliç per estar amb vosaltres.
Els guions del gran inimitable, perquè imita tothom, però imitar Arlomell és gairebé impossible. Francesc Marginet.
Hola, què tal? Jo sí que flueixo encara. A quina hora...
Quina hora vols fluir?
A quina hora s'acaba això de fluir?
35! Començaràs a haver de fer com els salmons.
Em queda temps.
Saps els salmons que van saltant contracorrent?
Sí.
Doncs això, et veuràs així. Uri?
Jo de moment soc una carpa.
Saps qui flueix? És que com hi fas això? Dolenta. Bandarre. Uri Francisco, a la producció.
Estic intentant assimilar això que aquesta cançó és del 2011. Això sí que no m'està fluint gens ni mica.
Aquí, quan ho hem dit en directe...
Mare meva.
Se t'ha solidificat la informació.
No, i pensar que havia dit alguna cosa molt grossa.
Bueno, és que és molt gros això que has dit, Mercè.
S'ha quedat parat, Uri.
No puc fer, no m'ho trauré del cap.
Sona com dels 80, no? La cançó...
Dels 80?
Sí, a mi em sona com dels 80, així com sona. No ho sé, no ho sé.
No ho sé. M'estic fent, no petita, però gran al mateix temps.
Esteu matant en vida.
Sí, és com...
És una cosa sonora, només.
Saps qui també l'ha escoltat molt, aquesta cançó, i l'ha ballat també molt, i s'ha deixat portar i fluir, em fa en cap de vida des de la peixera.
La fera de sort.
A mi no m'ho expliquis, això. Què m'expliques? Això, sort no sona,
Va fer molt bon paper, dissabte, deixa'm-ho dir.
Sí, home, sí.
Ferran Capdevila va complir amb tots els... Però, totes les ordres que se li van donar...
Dissabte. Hem d'explicar als oients què va passar dissabte,
no
perquè clar, els oients...
Bueno, vam fer una trobada.
El de dissabte, i dius, bueno, no sé.
Vam fer una trobada i el Ferran va venir tot i estar una mica espès, estava...
Pobret.
Però molt bé.
No va tenir bona
Voleu dir que no va començar el divendres, i en Ferran, i van fer embranzida... Algun document gràfic que...
Sí? Bueno, deixem aquí perquè són coses de fabricació.
Internes.
A la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina, que per cert també hi era dissabte, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquell, el món digital i el món sonor, José Matosas i Paula Moreno, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Què s'ha de fer, Josep Maria?
A més, és una vella. El millor és estar-se quiet i deixar-les fer i marxen,
I a casa meu diuen que hem de fer un so com amb la M, com fer... Això funciona o és llegenda urbana?
Bueno, si et relaxa.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Limbo. Limbo.
Què vol dir limbo?
El limbo? No saps què és el limbo?
És el que està fent la Marta.
És un pal i tu vas per sota sense partir-te l'esquena. O intentant no partir-te.
Has jugat mai al limbo?
Jo al limbo?
Ja no tenim edat.
Ai, vinga, repassem els continguts del programa d'avui, perquè d'aquí repassem l'altra actualitat, com sempre fem, amb l'equip del Fabricació. I després la Marta Jarque farà doble digestió.
Sí, com les serps.
Avui al matí llegíem a La Vanguardia que aquests dies creix la falera per examinar-se de conduir a Conca, Cuenca. A Castella-La Manxa, sí, sí, degut al tap que s'està produint ara mateix a les autoescoles catalanes. O sigui, nois, estaríem parlant d'una llarga llista d'espera per pujar examen, que això us deia molt. Quan puges examen?
Jo doncs, baixava.
No ho he entès mai, això de pujar.
De 2 a 3 mesos.
Imagina't.
Verge.
Vols dir que els estudiants estan mirant cap a...
cap a l'altre costat.
Sí.
I és per això que avui hem engegat la maquinària d'investigació del Fabricació i avui parlarem d'una banda, ho farà la Marta, amb el Germán García Bueno, us en recordeu, que és
home,
el professor...
Home, oi tant, de referència.
De l'Autoscola d'ICS de Barcelona. I d'altra banda, també anirem fins a Cuenca per parlar amb la directora de l'Autoscuela Princesa Zaida de Cuenca.
Coroi.
Ella és l'Anna Jiménez, perquè ens pugui confirmar, Jarque, aquesta notícia.
Sí.
Això serà 3:45.
Molt bé,
bufa. Vinga, va, que a continuació en Pau Massip ens posarà el dia amb l'agenda de la setmana. Després l'agenda verificat ens parlaran del dret al ciutadà d'accedir a la informació pública de les administracions. Aquest any fa 10 anys d'aquesta llei i la verificarem amb l'Ona Sindreu, periodista de dades de verificat. I a partir de les 4, avui toca un cacau poètic amb l'escriptor, traductor i músic Martí Sales. Demà Martí Sales, què vols, Cesc?
T'acompanyarà sempre.
Ho pots, sí, ho pots fer sí, tu, això?
Sí. No, és que això és inimitable.
Sí.
Ho veus? És inimitable, això.
Demà Martí, deixem-ho explicar, això. Demà Martí Sales presenta el seu espectacle Aventura a la Beckett, Sala Beckett, i just després bueno, vindrà i ens en parlarà també de la seva música. Surfing, a veure, què, Francisco?
Jo aposto...
En què? Per què?
Per Surfing Sirles. Però ho he sentit, Sirles, Sirles, no sé.
Què? Sirles, Silis, què?
Jo dic Sirles.
Tu, Jarque, què
Sirles.
Vols dir?
Sirles.
No, no.
Shirley MacLaine.
Sirles.
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 Sirles. Xirles? Surfing Xirles?
Xiruques.
Li preguntarem a partir de les 4 al Martí Sales i després, en aquest programa, fixarem la mirada al món. Ho farem amb l'analista internacional i professor de Blanquerna, Manuel Manonelles, per parlar, entre d'altres, de la nova victòria de Vladimir Putin a la Rússia. A la Rússia, eh? Alerta. I d'altres temes internacionals. Un dilluns en què, a partir de les 5, a la Bonateca d'en Pau Gascó, baixeu tots, ja us ho dic, Vigílies de Sant Josep.
Ei, Abrenar.
Sí, sí, sí.
Oh, no m'ho diguis.
Bo. Crema de Sant Josep.
Bona.
Mira, és que en Pau ens vol parlar de les diferències entre la crema catalana i la crema de Sant Josep.
Bé, que una és catalana i l'altra Sant Josep.
Que pot ser que tingui la llimona alguna cosa a veure-hi.
Però que veieu realment que hi ha diferències?
Home, i tant.
No.
I la crem brûlée?
Oi, és diferent també.
I les...
La crem caramel i la crem caramel.
I les natilles?
Una altra cosa, no sé així.
Les natilles?
Sí,
no?
Sí,
ja que ens hi posem, sí.
No.
És que potser no hi ha diferències. No. I això ens ho vindrà a explicar en Pau Gascó a partir de les 5. Hi ha la tertúlia esportiva dels dilluns, amb ells dos. Escolteu-los.
Sempre que surts a l'11, t'escolto.
Molt bé, búfalo.
Escolta, Josep Maria, tu pots vindre el dia que vulguis sense demanar hora. Tu seuràs a la suite.
Búfalo, no em desagrada gens.
Bé, us heu escoltat.
A la suite
de Ràdio Cel, aquí a l'estudi. Josep Maria Minguella i Buffalo George. Parlaran de la victòria del Barça ahir al Metropolitano. Francisco?
3 golets, eh? No s'esperava ningú.
No, no.
Ningú és, ni Xavi, ni els que van marcar.
Ni tu t'ho esperaves.
Mira, jo havia apostat a palmar amb el Nàpols i a palmar amb l'Atlètic i ja a oblidar-me del Barça fins l'any.
Fora.
Fora preocupacions.
No podràs fer-ho.
No, ara estic esperançat. I és una cosa que no m'acaba d'agradar.
Però tu creus que hi ha la possibilitat de renovació?
Jo no vull creure això.
Xavi? Sí?
Ah, bueno, això sí. Això sí que hi ha possibilitats.
Sí?
Home, Xavi deia que a partir d'ara es podia somiar, no?
Sí, clar, somies gratis.
Per això,
sí,
però... Sí, sí, sí.
Jo només dic que el Xavi estava esgarrifat.
Sí. I el Núñez que diu de tot plegat.
No es pot dimitir mai, no? Perquè... No saps mai què passarà després.
Motiu de
ser. Jo, és motiu de ser, no? Jo, hi ha moltes vegades que em diuen vostè ha de marxar, no? I no vaig marxar mai, no? I llavors es va quedar el Joan.
Això sí que va ser un problema.
Era com si fos jo, però una mica menys simpàtic.
Clar. No? Ai, i clar, i el porter... El president, porter.
No, és que jo sóc president, eh? Jo sóc el portero, eh?
El portero està a vacances, no?
Sí, no he estat...
Ai, fill.
Li vol deixar un recado.
Al porter o a vostè?
No, al porter.
Al porter, sí.
Sí.
Bueno, mira, queda't a veure si el Núñez pot baixar també a la tertúlia esportiva d'avui, perquè Jarque, déu-n'hi-do, sí, també és sorteig de Champions.
Sí. Yes.
I la derrota del Girona, això sí que em sap greu.
No,
i
perquè així... som segons, Mercè, i no em sap greu. Bueno,
i així arribarem a les 6 de la tarda. Quatre minuts i tres quarts de tres. Vinga, va, que ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Que arrenquem setmana amb força.
Però
i ho fem amb una...
Què és aquest to?
Què
com
passa?
Com de profe d'aeròbic o de spinning desganada.
Ha sonat així? A veure, ja, Jorge, va, ja, torna a tirar la sintonia.
Sí, torna.
Torna a tirar la sintonia, a veure. Arrenquem setmana amb força i amb una proposta de canvi de vida.
Sí, perquè, Mercè, encarem una nova campanya electoral, se'ns està morint la llengua catalana, i Xavi Hernández deixarà el Barça a final de temporada. Els catalans no donem a l'abast per disgustos. Ja ho deia Joel Joan fa uns dies, que ser català és molt cansat, és horrorós i que li encantaria ser de Càceres.
Aquí Joel Joan s'ha equivocat, eh? No és Càceres, és Conca.
Conca.
O sigui, ara els catalans preferim ser
cap allà.
Parlarem, perquè si no...
La Conca de Barberà.
Sobretot si ets professor d'autoescola, perquè ara deuen guanyar uns bons calorons extres. Bé, jo avui no us proposo marxar a Càceres ni a Conca. Us porto una oferta de feina per volar molt més lluny, perquè jo crec que si ara els catalans ens decidim per marxar, hem d'anar a les antípodes, lluny. Us proposo anar fins a l'Antàrtida, on es busca carter per l'oficina de correus de cara a temporada 24-25. De fet, us hi sentireu com a casa, eh? Perquè a l'oficina de correus, a l'Antàrtida, com a Barcelona, tampoc hi sentireu parlar català, però allà no és per un tema d'immersió lingüística, és perquè allà només hi viuen pingüins.
A veure...
Mac-mac!
Bé, podem millorar, eh? Jo crec que aquesta conversa...
Sí.
Aquests, els que sentíeu de fons, eren els candidats a ocupar la posició d'aquesta oficina postal. De fet, és una oferta de feina real, eh? Es busquen a tres persones que parlin la llengua de Pingu. Això és el primer requeriment. Sí.
Som candidats.
Presents.
Som candidats. Això ho tenim.
Aquí us estan presentant, estan dient el seu nom, l'edat i l'experiència prèvia. Per exemple, Pingüí 1. Ell havia, per exemple, ell es diu Gustau i treballava doncs, fent musclos al vapor aquí a la Barceloneta. Pingüí número 2. Aquest, només ens ha dit que es diu Maria Luisa, el segon pingüí. No he entès. Pots, sisplau, repetir pingüí 2? Sí, que tu... bueno, que sí que et faríem... que tens un gos que borda i que, a més a més, sí que et faria gràcia aquest, el pingüí 2, li faria gràcia anar a l'Antàrtida, perquè també això de les eleccions la t'avala molt. Sí, tenim un tercer candidat 3. És aquest, el candidat 3 va més sobrat. Es creu. La posició se'l veu ell. I jo sí que és veritat que vull dir, aquesta actitud de cara als... Guanya, jo crec que els entrevistats sí. molt jo crec,
està ben vista,
juga molt a favor seu.
Proactiu.
Exacte.
Home, jo agafaria, el 2, claríssimament.
A la noia, la noia pingüina. A veure, dona'ns a Pingüí 2 un argument doncs, perquè es convenci de la teva candidatura.
Un argument de pes.
Espera que li preguntem.
És el meu pingüino, no? És el Nuñito Pingüino.
Ai,
sí, és...
Vostè, senyor Núñez, sap imitar pingüins?
Sí, però clar que, un sango.
Bé, jo crec que la primera ronda... jo crec que passeu els tres, pingüins. Ara, sisplau, Ferran, els pots obrir la porta ja i que ja poden sortir.
I els trucarem.
Dir-vos que és una oferta, es tracta d'una oferta reial de feina. Es busquen a tres persones del novembre del 24 fins al març del 25 per aquesta oficina de l'illa de Goodyear. Això és al sud de l'Argentina. Les tasques, la veritat és que no són massa complicades. Gestionar la correspondència, vendre segells, portar la botiga de regals, que això ho tenen totes les oficines de correus.
Sí, que és veritat.
Doncs deuen tenir allà salmons, blocs de gel, coses així, doncs una mica
típiques,
més antàrtiques, no? I la tasca més complicada, que és la de controlar la colònia de pingüins de l'illa, perquè n'hi ha un total de 1.500, i si s'ha de passar llista cada dia, doncs es veu que la vida se't complica, perquè a més, tots els pingüins sí que s'assemblen molt. Tots fan la mateixa
costa
cara.
De, sí,
per tant, clar, si els has d'anar comptant un per un i en 1.500, doncs clar, amb això tens feina tot el dia. I a més es veu que amb la femta d'aquestes bèsties, la femta fa moltíssima pudor. A l'oferta de feina que ha emès el govern del Regne Unit, de fet, fan l'advertència de que conviure amb aquesta ferum pot desvirtuar una mica l'experiència. Val?
Sí, avorreixes el viure una miqueta.
Sí, perquè penseu que allà, com que tot és glaçat, allà no hi ha res que faci olor.
Clar.
I la femta es veu que encara... Doncs això, més com es manté molt bé, perquè està amb gel.
Més femta que mai.
Exacte. Una oferta de feina exclusiva per als habitants del Regne Unit i que, veient com tenim a la Casa Reial Britànica, de cap per avall, potser a la Kate li aniria molt bé marxar uns mesos per agafar aire en aquesta illa perduda i rodejada d'aigua gelada, deixar el Regne Unit per anar a viure a un regne humit. Si fer de carters i fer de carteres no us acaba de fer peça, potser us interessa més la plaça que acaba de quedar lliure al sector de l'hostaleria. Voleu ser cambrers? Voleu ser-ho, José?
Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tu eres la camarera de mi amor.
Olé.
Ja sabeu que el món de la restauració no és un món senzill, però això no vol dir que no hi hagi gent interessada a treballar-hi. Són dues veritats. Falten cambrers i per això les màquines estan provant de cobrir aquesta demanda.
Ai.
Val? Parlem de cambrers robot. L'últim crit del món de l'hostaleria, que com sabeu està vivint la seva festa major a Fira Barcelona. De fet, avui s'ha inaugurat la Fira Alimentària i els companys de TV3 s'hi han acreditat per viure en primera persona l'experiència de ser atesos per un robot en forma humana, que, a veure, és de la... Què fa aquest animal? Un 1,40 m, i és un robot amb el cap rodó, té braços, té el cos blanc, i aquí porta una...
Com una pissarra.
Un ordinador com si fos el pitet.
Sí. Jo crec que deu ser una estatura com perquè t'arribi tu l'alçada quan tu estàs assegut a taula, no?
Exacte, perquè quan ets dreta, doncs sí que és veritat que t'has de jupir a parlar. És com si parlessis amb la reina mare. Si us sembla, escoltem com comença aquest primer contacte amb aquesta reportera de TV3, que l'atén un robot en forma humana, com dèiem, segons ells, una de les propostes més sofisticades d'alimentària.
I ara ens anem a sopar amb el meu amic l'Àngel. A veure, és un restaurant... Cristina,
Hola, Cristina, confirma si tens reserva.
Veieu que costa una mica d'arrencar. Vull dir, el robot s'espera uns minuts. Sí que és veritat que això una conversa pot passar català, també, Això sí.
Sí.
Pot passar, que hi ha cambrers i cambrers a vegades que estan despistats. Sí, que tu els hi dius alguna cosa i abans no processen la informació, doncs també hi van una mica de delay. Bé, el robot, com dèiem, us l'heu d'imaginar a blanc, amb el cap rodó i una pantalla així, com dèiem, de Pitel, li pregunta a la periodista el seu nom per començar la gestió, que, com anireu sentint, veureu que és molt àgil. Seguim amb aquesta bonica escena on ens hi trobem aquest home amb corbata, el robot, que el deu haver programat ell, és a dir, el programador, el robot i la Cristina Macias. Escolteu.
Vols una taula per ara o més tard?
Ara.
Espera't.
Quantes persones sou?
Dues.
Està comptant. Una, dues.
Si us plau, ja seguiu-me a la taula.
Xavi, a la taula. Sí,
clar, ja hem anat al 5 ara, oi? Tenim a la Cristina, val? Seguint a la màquina, sota l'atenta mirada d'aquest senyor molt ben vestit i acreditat.
L'Àngel, ha dit que es deia,
el
no?
El robot l'està conduint a taula, val? Té unes rodetes, el robot, per tant, és autònom. Circula, és un animal autònom i va amb certa agilitat. Fins ara tot va bé. Vull dir, estem dient que estem en una escena amb un usuari i aquest robot i tot està funcionant. De fet, ara ell, la periodista, segueix el robot i passa el que ningú s'esperava, especialment l'home amb corbata.
Si us plau, seguiu-me a la taula.
Molt bé, Àngel. Per tant, aquest és un cambrer, que és un robot humanoide que ens portarà cap a una taula, no? S'han acabat els... Ai, que se'n va! Què ha passat? Què ha passat, Àngel?
Ostres, no sé el que ha passat.
Pobre home.
Nosaltres sí que sabem què ha passat, Àngel.
Perquè ho hem vist, clar, ho he vist, però...
El problema... clar, a veure, el robot cau amb rodó.
Sí.
Cau amb rodó, incomprensiblement. Surt de la catifa.
Els restaurants només poden ser plans, diguéssim.
Absolutament.
Llisos.
Jo crec que era bastant pla, també.
No, a mi em fa la feina que estan com en una tarima.
Una tarimeta.
I en principi el robot havia anat la direcció contrària a la que agafa.
El tema és que, diguéssim, que aquesta gent ja tenia una taula parada.
Sí.
Però és que allà, a mig metre, però és que el robot agafa la direcció oposada a on havia d'anar. Clar, i aquí ja és una cosa quan es comença a destirotar la cosa. Bé, tots hem vist el que ha passat, el problema és que el senyor mudat no ho vol dir, per això torna a prendre la paraula la Cristina, que estupefacta fa una petita valoració dels danys.
Sembla que l'hem estavellat i això només obre alimentària,
Sí, ui, ja comença amb alimentària. Sí, és un robot que gestiona les reserves i la població de les taules.
Ho intentarem veure aquests dies. Per tant, ja veieu, moltes novetats aquí a alimentària.
Bé.
Directes a la PM. Gràcies, Cristina Macias, des d'aquesta fira de Barcelona, 10 i 20 minuts.
Molt bé,
I ben recollit.
Què volies dir? Bona cintura.
Quina gran professional, l'Ariadna,
Oi tant. Queda molta guerra per combatre, però avui celebrem que hem guanyat una petita batalla a la intel·ligència artificial i als robots. Els cambrers de carn i ossos segueixen sent imprescindibles i per molts anys més.
Va arribar al punt de les 3 de la tarda. La veritat és que jo aquesta imatge no me la podré treure del cap durant tot el dia, Francisco.
Vull dir, si ho hagués vist, hagués parlat d'això.
Tal qual.
He vist una altra cosa.
Hi ha una altra cosa, no? Sí. Ens ho expliques?
Vinga.
A veure, per on comencem?
Avui us vull parlar d'un reportatge d'investigació que han fet al 20 Minutes i que ens endinsa al tenebrós món de la màfia. El reportatge pretén explicar el funcionament d'aquesta organització criminal i veure si són certs els tòpics cinematogràfics que imperen a l'imaginari col·lectiu. Perquè a vegades potser... És una visió distorsionada, no?, la de la filmografia, i tenim una imatge que potser es correspon amb la realitat. I ho fa de la mà de la periodista Carmen Corazzini.
Ai, és italiana.
Veus?
Ja tu ja t'agrada,
no falla.
Home, esclar, és experta.
Clar, això li confereix la categoria d'experta a l'instant.
Està allà dins.
Els aquí presents.
Està allà dins. És una més.
Us sonarà el nom perquè és la presentadora del Temps de Telecinco. I, a més, posseix un màster en terrorisme i criminologia.
Com?
Per tant, rigor al mar.
Home, molt bé. La nit de vore,
Mariu. Una mica de... Josep Di Stefano, es diu aquest bon home que canta.
Aquesta gent ha navegat per les entranyes humanes. És a dir, la gent que ha estudiat terrorisme i criminologia... S'ha enfrontat cara a cara amb el mal. Perquè la toca, eh?
Però és meteoròloga, no? Creieu que a l'hora d'apuntar...
Clar, és que he pensat.
A l'hora d'apuntar-se va dir... Jo vull fer criminologia, i es va equivocar i va acabar fent meteorologia.
Ser, però en tot cas... Ha fet les dues carreres.
Sí, no.
Perquè deu ser una tia intel·ligent i diu, mira, ja me la vaig pifiar. Potser era un robot l'encarregat d'inscriure la carrera.
Ho farem tot.
Intel·ligent
deu ser-ho.
Sí, home, sí. Tira.
No hi ha res més rigorós que començar l'explicació amb les paraules «cuenta la leyenda».
Perfecte.
És llegir això i veure't instantàniament imbuït per una sensació de confiança cap a la periodista. Són paraules que generen la màxima credibilitat. «Cuenta la leyenda». Tens la certesa que allò que t'explicaran a continuació és 200% cert. Doncs haig de dir que, tot i que és una llegenda, i mal que els noms dels personatges són del tot inverosímils, lo que viene a continuación te sorprenderá, perquè a mi em quadra.
Doncs ja està.
Per tant, no esteu més rigor que aquest. No. Perquè segons Corazzini, màster en terrorisme i criminologia, la màfia es va originar a Itàlia, sí, però els artífexs no eren italians. Sabeu de quina era la seva procedència?
Russos. Ah, bona.
Alemanys.
M'agrada que siguin nord-americans, que se'n van a Itàlia i després se'n tornen a Amèrica una altra vegada.
Claro.
Això ja ho hem fet funcionar a Itàlia, ho tornem a Estats Units.
No són ells?
Doncs no.
Espera.
Partint de la base que Cristòfol Colom era català, tothom qui fa alguna cosa en aquesta vida és català.
És català. I quasi, efectivament, provenien del país de la pell del brau.
Por eso se oye este refrán, que viva España.
Cuenta la leyenda.
Viva la màfia!
I això ho diu la Corazzini?
Sí, senyora.
Doncs si ho diu ella...
S'ha documentat. Segons la nostra experta, la màfia nació de tres caballeros españoles que huyeron de Toledo hacia las costas sicilianas en el siglo XV. Si van fugir de Toledo, per alguna cosa serà.
Era per allà, barco pa Sicília, venga, tina.
Passi. Diu, fins aquí totalment creïble, podria ser 100% veraç. Aquí és on el relat fluixeix una mica. Diu, se llamaven Oso... Madroso i Carcañoso.
No m'ho crec.
Au, va.
Francisco, jo crec que aquí...
Ens vols aixecar la camisa.
Oso Madroso sona a Oso i el Madroño de Madrid.
Ho estàs vinculant amb la corrupció madrilenya, possiblement.
Però vols que truquem als verificat?
Podem preguntar avui.
No, home, és clar, que això no té ni cap ni peus.
Oso Madroso, Carcañoso.
Carcañoso.
És impossible.
Tota llegenda té una part de veritat i una de inventat.
Bueno, diuen les llegendes que són la poesia de la història, no?
Sí.
Vull dir que alguna cosa...
És que aquí no parlem de poesia, aquí parlem de màfia, això és gent perillosa.
Bueno, però almenys rima, Oso Madroso, Carcañoso.
No, però la història, Jarque...
Bueno, no sé.
Bueno, no ho sé. Acaba.
Trieu que és veritat i que és mentida. Si els noms o que venen d'Espanya. Aquesta mena de germans Dalton s'haurien establert a Sicília, a Nàpols i Calàbria, creant cadascú la seva versió personal de la màfia. És a dir, uns van crear la Cosa Nostra, l'altre la Camorra i l'altre la Ndrangheta.
Aquesta no es coneix tant perquè costa més de dir, no?
Doncs ho he estat buscant. Sí, m'hi ha hagut de posar un accent aquí per dir-ho bé, però no porta accent.
No, Ndrangheta.
Ndrangheta. Es veu que és de la més perillosa, aquesta. És la calabresa.
Ah, ja ho diu el nom.
I així, nens i nenes, com per art d'encantament, va aparèixer la màfia. Per tant, podríem dir allò de màfia potàgia. M'acaba d'assassinar la Mercè amb la mirada.
Impertèrrita,
bueno, però que sembla que digui màfia, la cançó. Noi.
Has estudiat avui biologia, esteu... Mercè?
Sí.
És un dilluns que
avui
sembla...
Avui esteu finets, eh?
Sí, sí.
Jo crec que estem en aquell puntet, eh?
Aquella tonteria.
Anem al moll de l'os.
Dos minuts i seran les 3 de la tarda.
I
deixem...
Anem al moll de l'os, perquè Carmen Corazzini, com a bona periodista d'investigació experta en aquests temes, ha tingut accés al decàleg de la màfia, a la normativa interna, al manual del bon mafiós...
L'estatut.
Que us plantejaré tot seguit. Punt número 1. Diu, se jura lealtat al jefe, esto implica que siempre se le ha de contar la verdad.
Això també ho fem nosaltres amb la Mercè.
Sempre s'ha de dir la veritat.
A veure si serem una màfia també nosaltres.
Al nostre nivell, no? Com a totes les feines, s'espera honestedat i transparència per part del treballador. Tot el que no sigui això... Malament.
Fora.
Perdona, quants articles són?
N'hi ha 10, però te'n puc destacar menys, si vols.
Si us plau.
Sí?
Anem fent 5, si vols.
Vinga. Diu, està prohibido irse de bares i tavernes o cualquier tipo de distracció similar. A veure, que aquí és on punxa la teoria de que aquests eren espanyols.
Exacte, perquè això es porten a l'ADN.
Si un país es porta, és Espanya. Diu, les cites són ineludibles. Incluso si la mujer se encuentra de parto, carai, la disponibilitat con la organització és màxima.
Carai.
Nosaltres ens queixem de la desconnexió digital. És que m'han enviat un correu, un e-mail en cap de setmana. Estic estressat. Que és de la feina.
Aquí la mafia, si estàs parint...
de part.
O si tu estàs de part, ja té ja una reunió i has d'anar.
Una reunió,
has d'anar, andare.
La teva dona que no pots anar a l'hospital, perquè hi ha una reunió. Diu, la puntualitat és imprescindible. No està permetit llegar tard a la reunió. Això em descarta a mi directament com a mafiós.
Ja no ets mafiós.
Que dedicar,
tu és que tu no tens pinta de mafiós.
Però seria el millor mafiós, eh?
Ja, això és
perquè
veritat.
Perquè ningú sospitaria.
És veritat.
Y digo, no se puede prestar dinero a un amigo. En caso de necesidad, ha de hacerse a través de una tercera persona.
Ah, o d'un visum.
Això també està bé. Jo això ho aplicaria a tothom. No,
ah, sé, sí?
No se presta dinero. Sí, perquè llavors aquest ho torno, que no t'ho torno... I aquest,
ui,
aquest
entre amics. Sí. Però si has de posar una tercera persona de per mig, aquells diners encara...
No arribaran mai.
Menys.
Bueno,
ni ell ni tu.
A mi, això, i ara que ens postula els catalans com a possibles...
mafiosos.
Sí, perquè té com a veure amb la llei catalana de successió i... Saps que és... Has de fer com unes triquiñuelas perquè la gent heredi sense cobrar i...
Bueno, triquiñuelas, ni més.
És una mica un merder. Diu l'últim, diu... No se permite la entrada a la organización a quienes tengan algún familiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Ah, ben vist.
A los que hayan sido infieles a sus parejas y a quienes tengan un comportamiento inapropiado.
Per tant, sembla perfecte.
Si ets un expert en matar, traficar, extorsionar, però tens un cunyat mosso d'esquadra, t'hauràs de dedicar a ser comissionista de mascaretes en plena pandèmia perquè la màfia italiana... Ui. No hi tens futur, Mercè.
Noi, mare meva... Fem una cosa, anem de la màfia italiana que deies, anem cap a publicitat, i a la tornada, va, us proposo un viatge.
Ai.
Corresponsalia a Madrid.
Ai, que ja sé per on vas.
Estrenem avui.
Que d'allà va sortir la màfia.
Concretament Toledo. Cap al madrileny barri de Lavapiés.
Ara.
Sona mafiós.
Demà s'obre un bar...
Ahí te quiero
una taverna.
Morena.
I, bueno, sí, moreno, sí. I el seu propietari és Pablo Iglesias.
Ah, sí?
Llavors...
Sí, Pino, té res a veure amb la màfia.
No, home, no, no.
No, deia que anava en contra de la màfia.
No, morena, que deia la Jarqué. Fem una cosa, marxem a publicitat i demanem aquesta penúltima hora des de Madrid per saber com, o sigui, si estan preparats, si ja ho tenen tot enllestit per obrir demà. Taverna Garibaldi. Fins ara.
Radio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Són uns estats que són importantíssims perquè si... No?
Alabama, Alaska, Arkansas, Califòrnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont i Virgínia. Què et sembla?
Em sembla...
No m'estaves escoltant, Mercè, no m'estaves escoltant.
Que sí que t'estava escoltant.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Divendres ens en parlava el Ramon Pardina, ja sabeu, en aquest programa, a la tertúlia dels Quatre Gats. Pablo Iglesias obre un bar al madrileny barri de Lavapiés. I el Fabricació Pròpia, que ja ens coneixeu, doncs sempre anem al peu de la notícia, sempre ens agrada estar al peu de la notícia, millor dit, ens vam comprometre a començar el programa d'avui investigant aquesta informació, i això és el que ens disposem a fer ara mateix. La taverna Garibaldi obre demà mateix, això ens pensàvem que obria avui, però... Això ja ho tenim. Ara ens diuen que obriran demà mateix al madrileny barri de Lavapiés. I nosaltres connectem ara mateix a Madrid. Mariana, veïna del davant de la taverna Garibaldi. Mariana, què tal? Com estàs?
Hola, Merce, bien. ¿Y tú?
Muy bien, Mariana, muy bien. ¿Qué vistas tienes tú ahora mismo a la taverna Garibaldi? ¿Cómo lo tienen ahora mismo? Entiendo que está cerrado.
Sí, bueno, no está cerrado al público, pero está abierto porque parece que están haciendo obras.
Sí.
Han amanecido hoy con un graffiti pintado en la pared y, bueno, están pintando la pared y se ve que todavía están haciendo obras dentro del bar.
Y escucha, ¿y el graffiti en la puerta? ¿Cómo lo clasificarías, lo describirías, Mariana?
Bueno, parecía amenazante, pero no sé si estaba dirigido a ellos directamente.
Ah.
Vale, sí, decía que iban a venir a por ellos, que tenían que cerrar el cóctel de Curruti o algo así. Decía, es que ya lo borraron,
han ido rápido en borrarlo, entiendo. Porque sí, dime, perdona, Mariana.
Que sí, la verdad es que sí, que ha sido súper rápido, porque anoche no estaba el graffiti y esta mañana, pues ya a esta hora ya han
desaparecido. Oye, ¿y ha habido mucho movimiento de periodistas curiosos haciendo fotos estos días, Mariana, o no?
Estos días no, pero esta mañana sí. Esta mañana hubieron bastantes personas que abrí la puerta y vi que estaban tomando fotos, había gente con cámaras de video también, como haciendo reportaje, por lo menos grabando.
¿Sí?
No había nadie como tal hablando, no.
Vale.
No sabían varios que parecían periodistas esta mañana por aquí.
Y escucha, ¿y Pablo Iglesias lo has visto estos días o no? ¿Se ha dejado caer?
La verdad es que no lo sé. Si ha venido, no lo sé. Yo estoy en mi casa todo el tiempo y la verdad es que no abro mucho la puerta. Y sí me había dado cuenta que estaban abriendo un bar nuevo, al que sí. Ya tenía planeado ir, pero... no sabía de quién era.
Escucha, porque nosotros el otro día, que somos un poco, que decimos aquí en Cataluña, tafanés, en castellano, si podríamos decir, cotillas, exacto, hemos visto que hacían cócteles, ¿no?, en la taberna Garibaldi. ¿Has podido saber qué más harán en esta taberna o no?
Lo que hacían antes en la taberna Garibaldi, la verdad no sabría qué decirte, pero justo el grafite hablaba sobre los cócteles. Entonces, posiblemente sí haya sido destinado a ellos, ¿vale? Y la taberna Garibaldi no sabría decirte porque no tengo tanto tiempo viviendo aquí.
Ya. Oye, Mariana, ¿y tú qué? Dices que llevas muchas horas en tu casa ahora mismo, ¿no? ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Cómo ha ido? Explícanos un poco.
Bastante ruidosa.
¿Hacen mucho ruido?
Sí, están haciendo ruido porque están haciendo obras. Entonces, están como cortando tubos y hay... una especie de sierra que suena durísimo. Y de resto, tranquilo, mucha gente pasando, mucha gente que toma fotos. De por sí, este lugar es un punto de encuentro para la gente, porque yo que vivo aquí, siempre escucho a la gente pasar, oh, mira, salón de peluquería, porque es un punto cultural del barrio de Lavapiés, que es importante porque la fachada es muy bonita y muy antigua y precisamente pues no se puede cambiar, según lo que yo tengo entendido. Y pues la gente pasa y la ve porque lo no sé si escuchas ahí al fondo.
Un poco, sí, sí que se escucha, ¿eh?, el sonido. ¿Crees que lo tendrán abierto mañana o no?
Mira, si lo tienen abierto mañana va a ser una gran proeza para mí porque... y si hoy no le ponen otro graffiti en la noche... También
menos ruido, ¿no? ¿Hay alguna noticia del barrio? Porque claro, hoy también Madrid ha amanecido con la derrota del Atlético de Madrid-Barça. No sé si se habla más de este tema o de la obertura de la taberna Garibaldi. Mariana.
Pues de la taberna Garibaldi no me ha hablado nadie, la verdad.
Bueno, pues del Madrid sí, ¿eh?
Yo salgo mucho a la calle, a los otros bares de aquí de Lavapiés, y la verdad es que nadie me había nombrado esto. Yo sí me había dado cuenta, pero porque vivo enfrente, pero nadie me lo había nombrado. Y en cuanto al Atlético, Y el Barcelona, pues sí, de eso hablan todo el tiempo, todo el mundo.
¿Tú qué notas en el barrio madrileño de Lavapiés, que son más, del Atlético o del Real Madrid?
Ah, probablemente el Atlético.
El Atlético, ¿no? Por los ruidos de ayer, ¿no?
Si yo le tengo que ir a alguno, le iría al Atleti.
Muy bien.
Eso sin pensarlo.
Mariana, desde hoy ya eres nuestra corresponsal en Madrid, ¿qué te parece? Ya te iremos llamando y nos vas informando sobre la evolución de la taberna Garibaldi. Recordem, doncs, aquesta taberna que s'obre demà mateix a Madrid. Un dels propietaris és Pablo Iglesias. Mariana, eso sí, pedimos a los corresponsales una predicción del tiempo y el tráfico a esta hora.
Mal, el tráfico hasta ahora de periodistas alto y de el tiempo nublado.
Tiempo nublado, Mariana.
Nublado, pero con sol.
Bueno, está bien eso. Mariana, pues nada, ya iremos conectando contigo y nos vas contando.
De acuerdo, Merce.
Venga, un abrazo bien fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego. Recordem, Mariana, veïna del davant de la taverna Garibaldi, faria gràcia anar-hi.
Nublado, però amb sol, Fixa't a Madrid.
Sí, Merce, sí.
Què és aquesta climatologia? Nublado...
Tenen de tot, allà.
Però con sol? Però nublado con sol?
Bueno, no dista gaire aquí a Barcelona. Diria que aquest matí la gent que...
Estava encaputadet.
Sí, que sí. I ara fa un sol. Bueno, no sé si feia sol un dia com avui a tantes.
No sé.
Tu en saps alguna cosa?
Antes plovia més, al març. Sí? Jo crec que antes plovia més.
Aguas de marzo.
Sí, estava més humit, no hi havia tanta sequera.
Bueno, ens hi portes?
Ah, sí, això que feia jo, va, sí. Avui, que és Sant Ciril, coneixeu algun? Feliciteu-lo, si el coneixeu. I Dia Mundial de les Malalties Reumàtiques de la Joventut, viatgem a un 18 de març qualsevol. Viatgem el 18 de març de 1993. El diari de Barcelona ens informava de famosos en l'anonimat d'un llistat d'infractors a la llei de seguretat viària.
Carai, tu.
Sí. Bàsicament, famosos que aparcaven malament.
Ah, mal.
O que corrien massa.
Alguna història d'aquestes. La notícia portava informació publicada al butlletí oficial de la província de Barcelona, el BOPB.
BOPB?
Com és això?
El BOPB. És...
Tantes veste, eh?
Bob.
Ah, B-O-B.
Butlletí oficial de la província de Barcelona.
Sí que fa de mal dir.
Bob.
Esponja.
És com Bob-Pop, però molt ràpid. Bob-Pop. Saps? Aquí, bueno, ens informa el llistat aquest que sortia el Bob-Pop. Ens informava de tots els ciutadans que, per diferents motius, ja sigui per haver-se negat a firmar un justificant o per no, perquè no en sabien el domicili, o per alguna qüestió així,
sí,
havien infringit la llei de seguretat viària. És a dir, que els hi havien posat una multa i ells s'havien fet l'orni, d'alguna manera. Per fer-ho més interessant, anem-ho a fer en format concurs.
Vale.
Qui d'aquests que us dic creieu que surt a la llista? Recordeu que estem parlant de 1993.
Aquesta música em posa nerviós.
Tenim...
Sí. Juga en contra.
Quants et fas jugar? Quanta gent hi ha?
Jo estic molt malament dels nervis,
No, o sigui, el llistat era de tota la gent...
De Barcelona.
Que havia comès una infracció no els havien pogut localitzar o s'havien negat a firmar el justificant i llavors van dir, ho publiquem.
Clar, però nosaltres quants tenem de dir?
D'aquí el diari de Barcelona em va treure uns quants i jo... Hi ha una persona que és la
que surt més vegades.
La més famosa. Us donaré quatre possibles opcions, sí, de la persona més famosa que surt en aquest llistat. Recordem, 18 de març de 1993.
Qui és? Ja el sé.
Poden ser. Miquel Roca i Junyent.
Sí? No fa per ell.
No fa per ell, però de vegades...
Bueno, tots,
gent
d'ordre. Tots.
Alguna multa... Oh,
Mercè, alguna vegada Mercè, alguna multa caigut,
Carles Reixac.
Segur!
Tu ja ho saps, que és aquest, no?
Dic una cosa, de poc potser que no ho sigui. Javier Mariscal.
El Covid,
Javier Mariscal, un any després...
El 93, clar, celebrant l'èxit del Covid.
Que ja li suava tot, vaja. Josep Maria Benet i Jornet.
Ja devia estar fent sèries.
Pepito.
Que anava molt amunt i avall de TV3, aquest home en cotxe. Bueno, jo tinc... El meu candidat és el Carles Reixac.
Mercè?
Clar.
Jo diria Charlie. També el Charlie, però...
per però fer una... el pots dir, el pots dir.
Sí?
Sí, clar.
Va, Mercè.
Va, Javier Mariscal.
Oh.
Sí.
I és que també dubto, entre Mariscal i Reixac. Charlie, va, Charlie.
Charlie?
Charlie Reixac.
Pues seria correcte, sí.
Home! I què feia? Deien la punta, no?
Eh?
Deien de què el sancionaven o no?
M'havien sancionat, no. Què?
Si et deien de què el sancionaven, per córrer
para,
massa
cama,
o per
cama
malament.
Per cama,
per cama.
Però sí que el Reixac devia fer aquella cara de despistat, no? Com de no, sí, bueno, de no estar gaire al cas.
No sé, no s'havia d'aparcar aquí, no s'havia d'aparcar, no sé si s'havia d'aparcar.
Què m'expliques a mi?
A mi no m'ho va explicar que s'havia d'aparcar aquí.
Mira, això li podem preguntar al Minguella, que segur que en aquella època...
Segur.
També en hauria de tenir alguna.
Sí, alguna també, alguna també.
Escolteu, però no era el Charlie, no sortia sol en aquesta llista.
Ah,
sí,
clar.
El diari aprofitava la publicació d'aquest llistat per fer una mica de aquí hay tomate i va trobar noms de personalitats o parents de personalitats. Anem a conèixer-los. Yes, el gran nom és el que ja hem dit, però n'hi ha d'altres. Josep Pujol i Ferrusola, un dels germans de la família més famosa de Catalunya. I els parents no s'acaben aquí, perquè també hi havia Josep Ferrusola, germà del llavors, de la llavors esposa del president de la Generalitat. Sí, sí. No,
tothom té un cunyat.
També n'hi havia pels socialistes l'esposa del primer secretari del PSC, la Maria Lluïsa Paneles, que en aquell moment crec que era el Raimon Obiols, el primer secretari. També hi havia el conseller de Sanitat, Xavier Trilles, que no tries.
Diferent,
sí. Jo els entenc, perquè aparcar a Barcelona és molt complicat.
Molt.
I quan et trobes una multa devia fer molta mandra firmar el paperet. I ara les multes ja t'arriben, però abans, imagina, no firmar el paperet, no sé què...
Però al 93 hi havia molts més llocs d'aparcament i no sé si hi havia zona blava. No, vull dir que, clar, ara és difícil aparcar. I que no
però en aquell moment no, Francisco. No, home,
però
no.
Compte que abans potser no hi havia tant metro, tant tren, i el 93 sí, Barcelona a postolímpica potser ja estava replena, o sigui, plena avassada de turistes, ja.
Potser és precisament l'any en què tot canvia, el 93.
Clar, és el punt d'inflexió.
Per cert, la notícia també explica que fins i tot van multar un cotxe d'autoescola.
Imagina't.
Sí,
ui,
sí.
No ho diguis, això.
Sí, 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 sí. Per, mira, hi ha cotxes d'autoescola que també els multen. Aviam, has de ser molt mal professor d'autoescola perquè et posin una multa per mal aparcat. O sigui...
Però sempre tens l'excusa de dir...
Això podeu demanar avui.
Tu i a l'altre,
sí, ara, no? Ara des la Jar, que avui farà doble digestió,
sí?
Amb dos professors d'autoescola, sí, per tant, sí, sí. No ho tens a...
Què voleu que li pregunti?
Home, això... Que
si l'han multat mai.
Si l'han multat mai.
Home, hi ha una part que en ells. O sigui, tenen algun dret especial pel fet de portar un cotxe d'autoescola o no? Saps el que et vull dir?
Perquè representa que ells sempre van acompanyats d'una persona que no en sap.
Va, jugant la vida,
correcte, i pots dir... Home, jo no seria professor d'autoescola, ja t'ho dic ara.
Bueno, vas assegut, vas fent, eh?
Sí, vas assegut, vas fent.
Però et jugues una mica la vida.
Fins que patapam.
També és veritat que tu tens els...
Sí, tens els frens, en principi.
Exacte, tu pots frenar.
Sí, però...
I accelerar.
Mai és culpa teva si tens un accident.
Però el volant...
Has d'anar recte, això sí, però...
Clar, però perdoneu una cosa, ja acabem, eh?
Sí, sí.
Si hi ha un... Qui se'n fa responsable d'aquell accident si tu tens un accident durant una pràctica?
Ui, jo he pagat les pràctiques. El que pugui passar aquí ja no...
Ah, però no ho sé, si és culpa teva...
Si tu dius el responsable d'aquell accident...
Tu imagina't que...
Jo crec que és compartit, no ho sé, això hauríem de parlar amb un advocat directament.
Advocat, eh?
Clar, hi ha un seguro. Això segur que hi ha un seguro.
Responsabilitat fins i tot civil i penal.
A nom de qui està el cotxe? Perquè tu no tens carnet, no poden treure ni punts quan ets estudiant. Per tant...
Això és així. Mira, pregunta-li.
És bona pregunta, també.
Pregunta'ls-hi ara.
La llista aquesta dels famosos es va, i de les autoescoles es va poder saber perquè es va publicar el Bob Pop... perquè es veu que el 27 de febrer de 1993, una mica abans d'aquesta data, del 18, va entrar en vigor una llei de procediment administratiu, em fa mandra quan llegeixo procediment administratiu, que dona legalitat a la utilització d'aquest sistema a través del butlletí per comunicar les sancions. Mm. Seria una mica com si ara, per anunciar a qui han posat una multa de tràfic, la policia municipal ho publiqués a TikTok. Yo no soy ni viaje tu picochito. Us heu d'imaginar amb aquesta cançó de fons un parell de policies ballant i anar ensenyant les multes, eh?
Vinga.
I ara t'hi ha tocat el Josep Maria. Ja, sí.
Mira, ho rebries d'una altra manera, no?
Sí, sí, seria més com... Ai, mira!
Va, doncs vinga, multa'm, preballa.
Anar fent scroll, exacte.
Multa'm, preballa.
També podria ser per Instagram, un Instagram ple de multes, l'Instamulta, es diria, saps?
Amb un multagram.
Un multagram, exacte. O, com a última alternativa, podríem fer una secció aquí a la ràdio per informar-ho.
Ah, també.
Tenir, això està bé.
Tenir llistint i anar informant de tot plegat.
Doncs fem una cosa, Jarque. Pren nota de totes aquestes preguntes sí, que li sí, hem de sí, fer sí, sí. ara tot seguit. Els dos professors d'autoescola amb qui faràs la digestió.
Sí, vols saber qui són?
Sisplau.
Doncs mira, el Germán García Bueno, que és ja amic professor de l'autoescola d'ICS de Barcelona, que recordem, ha estat profe d'autoescola d'alguns dels futbolistes del Barça, de la Masia. Exacte.
Del Pedri.
Exacte.
Oh, imagina't.
Li preguntarem alguna cosa, també, evidentment, del Barça. També ens atendrà l'Anna Jiménez, que és directora de l'autoescuela Princesa Zaida de Cuenca, que es veu que hi ha molta cua aquí, a Catalunya, per fer l'examen de pràctica.
Pujar examen.
I la gent se'n va a Conca, a veure si tenen molta feina.
Home, estem parlant de 2 a 3 mesos.
Com que
de...
sí, eh?
Oi.
D'espera.
M'interessa molt saber perquè Princesa Zaida. Això
és, li pregunto també?
Sí, és una informació que crec que necessitem
molt
saber.
Bé. Doncs fem una cosa, agafem una mica d'aire i tornem amb aquesta doble digestió d'avui. La cosa va d'autoescoles. Tot el dia que nací. Tot el dia que nací.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu, al Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozza. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia. Amb Mercè Raga.
Vinga, va, que en 8 minuts ens situem a 3:45 de la tarda. Fa anys que les autoescoles catalanes fan sentir la seva preocupació, i això, Jarque, és així, pel temps d'espera que es troben els seus alumnes per poder examinar-se, per poder pujar examen. De fet, el TAP, perquè és que ho han mencionat així, ho llegíem aquest matí a La Vanguardia, que denuncien fa que alguns alumnes no tinguin, podríem dir, això com aquesta paciència d'esperar els mesos de demora que es donen a vegades. I molts opten directament per anar a fer examen, que això es pot fer.
Es veu que sí.
Pràctic a altres comunitats. I hi ha una província que es veu que s'ha posat de moda, on sembla que estan anant en massa... Bueno, que estan anant, diguéssim, però de cop...
Tots, massivament.
Tots els candidats catalans a conductors de Catalunya, que fan l'examen teòric i després, escolta, ja comencen a mirar cap allà. És a dir, tu fas l'examen aquí a Barcelona i cap allà, o aquí a Catalunya, i te'n vas cap a Conca.
Exacte.
Perquè allà pots pujar examen més ràpid.
Exacte. Sembla que allà, de moment, no hi ha problemes de TAPs i és més fàcil trobar un examinador, doncs, disponible. Per tot plegat, en volem parlar avui amb uns minuts amb dues persones doncs, del gremi de les autoescoles, començant pel Germán García Bueno, que és professor de l'autoescola d'ICS de Barcelona. Germán, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Perdona, autoescola Roca.
Autoescola Roca?
Sí, sí, ah. Sí, antes se llamava d'ICS, sí que és verdad.
Ah, heu canviat de nom, eh?
Sí, sí, ja fa temps, eh?
Però, val.
Sí, sí.
Val, és que l'última vegada que vam parlar amb tu, que vam parlar d'aquests, dels jugadors del Barça, que em sembla que els més joves també s'han examinat amb tu, connectàvem amb aquesta autoescola que et dèiem abans, i ara a partir d'ara Roca, eh? I és el nom oficial.
Roca.
Sí, molt bé.
Sí, sí.
Per cert, ahir, victòria del Barça, abans d'entrar en matèria, Germán, 0-3, al camp de l'Atlético. No sé si algun dels protagonistes, doncs, aquests joves, aquesta fornada de joves, el Fermín... ara no me'n surten més. Si han passat també pels teus cotxes.
Sí, el Fermín... bueno, de hecho, los que están en el primer equipo, el Fermín, Valde, Marc Guiu, también.
Ah, molt bé.
Estava a la banqueta.
Sí.
I qui més?
Cubarsí? Ara em surt. Cubarsí?
Sí, no, de moment no.
De moment no?
Sí, no. Encara no té l'edat.
És que és molt jove, clar. La Mel Yamal, per exemple, té 16 anys, no? Aquest encara no li toca.
No, encara no.
Molt bé. Clar, estem, dèiem aquest matí, o fa uns minuts, això d'aquest TAP que hi ha, que em sembla que amb tu ja n'hem parlat també en alguna altra ocasió. Germán, hi ha més cua que mai per pujar examen pràctic? O com ho teniu, això, a les autoescoles?
Sí, bueno, a ver, yo la verdad ya lo he leído esta mañana y soy consciente de todo esto que está pasando con las escuelas de tráfico, muchísima gente que hay esperando, sobre todo para el examen práctico. El teórico no hay problema, pero el práctico sí que es verdad que, bueno, por la falta de examinadores y por la muchísima demanda que hay de personas, sobre todo cuando llega el buen tiempo, piensa que estamos entrando en primavera, posiblemente antes del verano habrá mucha más cola, y esto que está ocurriendo de que la gente está buscando otra provincia no es nuevo, ya hace tiempo que... Sí, sí, sí.
¿Y Conca? Digas, Germán.
Sí, lo que pasa es que ahora se oye mucho Cuenca, pero antes recuerdo que Albacete era una de las provincias que la gente solía escaparse. Ajá. Para ir a hacer. Y al final en Albacete lo que ocurrió fue que bueno, fue la demanda tal que no pudieron absorber a tantísima gente. Y entonces las colas se pasaron allí. Mm. Aquí llegó un momento que no había colas y luego en aquella zona sí.
Es va acabar saturant, no? També, i clar, els alumnes, clar, evidentment no hi poden anar en cotxe. Com hi arriben, per exemple, a Albacete, que tu comentaves, o a Conca?
Sí, en autocar, en tren, incluso un amigo. Pero piensa que todo esto de buscar una otra provincia es bastante costoso. Pienso yo, porque claro, tiene que estar dos, no se va en un día y se hace un examen. Tienen que practicar, conocer al profesor, o sea, claro. Estamos hablando de varios días, tienen que pagarse alojamiento y una serie de cosas, y luego, bueno, llegar y que aprueben, porque tampoco el aprobado es seguro.
Clar, i després, a més de l'espera aquesta que tu comentaves i la despesa econòmica, no? Te'n vas amb un suspès cap a casa, vull dir que el pla no t'acaba de sortir rodó. Per tant, Germán, pel que dius, vosaltres aconselleu que els alumnes, els futurs conductors, s'esperin, tinguin una mica de paciència i s'examinin aquí a casa, no?
Sí, jo, a veure, jo principalmente, està mal que jo lo diga, però jo le doy mucha importancia al tema de manejar un vehículo, sí. No es solo llegar a un descampado, un sitio que haya poco tráfico, aprender y que te den un carnet de conducir, sino aprender, por ejemplo, en ciudades de muchísima densidad de tráfico, como puede ser Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza. Entonces, aprendes de otra manera. Aprendes quizás a conducir mucho más real y una vez obtenido el permiso de conducir, te atreverías a conducir en cualquier ciudad del mundo, prácticamente. En cambio, si te lo sacas en un pueblo, en un sitio que hay poquísimo tráfico, luego sí que conozco muchísima gente que a la hora de meterse en Barcelona, en Madrid o en alguna ciudad grande, pues les da un poquito de miedo, de muchísimo respeto.
Clar, i a tu et consta, Germán, que allà, per exemple, a Conca, avui que parlem d'aquesta altra ciutat on la gent s'hi va examinar, els professors o els exàmens són una mica més senzills, o els examinadors ho posen més fàcil, o no? No hi ha diferències de nivell?
No hay diferencia de nivel. O sea, el nivel, en cuanto a los criterios de calificación de los examinadores, debe ser el mismo.
Molt bé.
Es el mismo. Lo que ocurre que sí que es cierto que si en Barcelona te examinas, por ejemplo, en Poblasec, o te meten por la Plaza España, o te meten por alguna de Diagonal, o cualquier sitio de estos, te vas a encontrar muchas más variables en el tráfico que tendrás que demostrar que realmente cuando vayas solo no necesitas a una persona con un doble mando al lado. Sí. O sea, es un poco valorar la importancia que tiene el hecho de que, yo lo digo, bueno, yo soy padre, de cara a que tu hijo obtenga el permiso de conducir y mañana tú puedas dormir tranquilo sabiendo que él se va a ir con el coche y va a ir de la manera más segura posible. Esto en cuanto a Cuenca, también sí que es cierto que muchísima gente que se saca el permiso de conducir con vehículos pesados,
sí.
Claro, el objetivo es otro distinto, no es, digamos, sacarse el carnet de coche como ocio, como poder irte, sino ya un vehículo pesado es para trabajar. Y sí que es verdad que la gente empieza a buscarse un poco, si ve que hay mucha cola aquí en Barcelona o en Madrid, empieza a buscarse otras poblaciones, pero el principal motivo es pues, entrar a trabajar en cualquier empresa de transporte.
Germán, deixa'm saludar, perquè avui també hem volgut parlar directament amb Conca, l'Anna Jiménez, que és directora de l'autoescola Princesa Zaida de Cuenca. Anna, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, muy bien, nos hacíamos, bien, leíamos esta noticia, ¿no?, de que muchos alumnos catalanes se vienen para Cuenca para examinarse. ¿Lo estáis notando esto vosotros, que hay más afluencia de, hay más futuros conductores con acento catalán estos días o no?
Sí, pero esto no es algo nuevo, esto ya viene de años atrás, esto es algo que aquí en Cuenca lo llevamos haciendo desde hace, yo por ejemplo, Autoescuela Princesa Zaida lleva abierta 10 años y en los últimos 5 o 6 años es una avalancha de gente de fuera, de Madrid, Barcelona, incluso Guipúzcoa, Valencia, muchísima gente que por la saturación de sus jefaturas en sus provincias pues deciden venir a Cuenca, que no quiere decir que Cuenca no esté saturada, cuidado. Simplemente es que aquí les ofrecemos una semana de curso intensivo, una semana, 7 días, 8 días, en la que vienen con una fecha cerrada de examen. O sea, tú te tienes que dar tiempo a preparar a ese alumno en ese tiempo que tienes para subir a examen, para que vaya a examen, para que pueda presentarse y evidentemente que pueda aprobar.
Claro, estábamos hablando de estos tiempos de espera aquí en Barcelona, Cataluña, ¿no? De 3 meses. Aquí, Ana, si, por ejemplo, yo ya he cumplido con mis prácticas y ya más o menos me veo segura para presentarme a examen, ¿cuándo, si hoy yo me informo o me intereso, dentro de cuánto tiempo me podría venir a examinar a Cuenca?
Mira, nosotros ahora mismo, si tú ahora mismo, en vez de ser la llamada de la radio, yo recibo la llamada de un alumno,
¿sí?
Por ejemplo, yo ahora mismo estoy dando fechas para mayo, del 13 al 20 de mayo en concreto, son las fechas que ahora mismo yo te puedo dar si tú me dices que tienes tu teórica aprobada y que quieres hacer el curso intensivo de práctico con nosotros.
Vale.
Entonces yo te ofrecería del 13 al 20 de mayo, en el cual yo te doy los precios de nuestra autoescuela y te ofrezco un alojamiento aquí en un hostal. Yo no tengo absolutamente nada que ver con ese hostal, simplemente yo pedí precios una vez, me parecieron asequibles, me parecieron bien, y se lo ofrezco al alumno. Entonces él empezaría, ese alumno empezaría, por ejemplo, el día 13 de mayo a dar clases, de lunes a viernes, y se examinaría el 20.
Ana, no sé si podías escuchar la conversación que teníamos antes con Germán de la Autoescuela Roca, que nos decía, claro, que seguramente la realidad de hacer prácticas en Cuenca difiere de mucho de lo que se pueden encontrar el tráfico que hay en Barcelona, ¿no? No sé si esto también vosotros lo veis como un problema, es decir, que la circulación en Cuenca es muy diversa a la que hay en Barcelona, ¿no? Que es mucho más masiva.
Es una ciudad de 50.000 habitantes, es una ciudad más pequeña que Barcelona, y evidentemente no tiene la misma cantidad de tráfico que pueda tener Barcelona, Madrid. Eso estamos de acuerdo en que la misma cantidad de tráfico no hay. Pero sí que es verdad que un alumno cuando pasa el examen, cuando le dan su acto, es porque ese alumno está preparado para conducir él solo. Porque yo lo he tenido que enseñar y un stop se hace exactamente igual en Cuenca que en Madrid. Una entrada, una salida, una autovía, un carril de aceleración, un carril de desaceleración, se tiene que hacer de la misma forma. La norma en España es para todos igual.
Claro.
Y los examinadores, evidentemente, los criterios de calificación que siguen son los mismos para toda España. De hecho, si no recuerdo mal, ¿cuándo empezó a trabajar este señor? En febrero, marzo. O sea, hace muy poquito, uno de los examinadores que tenemos aquí en Cuenca,
sí,
en Gerona.
Ajá.
Sí, o sea, ha estado durante, no sé cuántos años habrán sido, pero ha estado un tiempo examinando en Gerona.
Germán, suposo que has escoltat l'Anna el que ens comentava. No sé com valores aquest pack, diguéssim, de pràctiques i examinació, i si tu creus que podria sorgir algun tipus de negoci entre la teva autoescola i la de l'Anna.
No. A ver, ya estoy de acuerdo con ella, ¿eh? O sea, los criterios de calificación son exactamente los mismos. Un examinador lo que hace es aplicar unos criterios que son oficiales, no los puede cambiar, una serie de faltas, y, digamos, valora la entrada, como ella dice, a un carril de aceleración o otra maniobra. Porque sí que es cierto que no es lo mismo entrar en un carril de aceleración en una autovía
en
provincia que entrar en la ronda de Dal en un carril de aceleración a las 8 de la mañana. O sea, es totalmente distinto.
Claro.
Pero sí que es verdad que, en cuanto a ella dice, los criterios son exactamente los mismos. Luego, el tema de las esperas, 2 meses, la verdad es que, viendo lo que yo conozco de todas las autoescuelas de aquí de Barcelona, 2 meses, poquito tiempo, ¿eh?
Porque ahora vosotros, Germán, vosaltres, ¿quin temps d'espera teniu a l'autoescola Roca?
Nosotros tenemos unos tiempos de esperas mínimo aproximadamente unos 3 meses, Bueno, va a depender mucho también de cómo evoluciona la preparación del alumno, porque yo un alumno, claro, yo ahora, por ejemplo, tengo un chico que sí que veo que está avanzando muy lentamente, entonces lo que hago es cambiar un poco todo el tema de la preparación y no puedo presentarlo en 2 meses porque sé que va a ir vendido y a suspender. O sea, es un poco hacerle ver a él que no está preparado o que requiere un poco más, porque no todo el mundo aprende de la misma manera, cada uno somos diferentes, a uno se les da bien, a otro no se les da bien, o en fin, no todos nos tiene que gustar y se nos tiene que dar bien lo mismo. A algunos les cuesta más, a otros menos. En función de lo que les cueste, pues si vemos que una persona ya resulta que ha conducido en su país, por ejemplo, tengo uno que es de Estados Unidos, y él dice que ya ha conducido en su país, y ese seguramente en menos de una semana le haré las prácticas que haga falta por aquí y llegará y aprobará. O sea, va en función un poco de cómo se le dé a él a la persona y cómo vaya evolucionando en el aprendizaje. O sea, no ponemos un tiempo de decir, en dos meses vas a subir i vas a provar, perquè és com enganyar-lo un poc.
Bé, en qualsevol cas, avui ens hem fet ressò d'aquesta notícia, d'aquest tap a moltes escoles i aquest problema, no?, que es troben, doncs, que és veritat, que la joventut és molt impacient i ho volen tot, i ho volen ja, no? I sí que és veritat que potser també és una lliçó de vida, no?, que de vegades per assolir els objectius també hem de tenir una mica de paciència. Germán García Bueno, professor de l'autoescola Roca, ens ho apuntem, Germán. Moltes gràcies per atendre la trucada del Fabricació.
Muchísimas gracias, encantado.
Gracias, una abrazada. Ana Jiménez, directora de la autoescuela Princesa Zaida de Cuenca. Oye, Ana, antes de colgar, cuéntanos esto que es de Princesa Zaida. ¿De dónde sale el nombre de esta autoescuela?
La calle, hija, que la calle es calle Princesa Zaida, por eso se llama la autoescuela como la calle Princesa Zaida.
Fantástico, sí. Pues lo anotamos. Ana Jiménez, muchísimas gracias. Un abrazo hacia Cuenca.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Radio Estel.
Volem saber si l'app de Radio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Radio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Radio Estel és tota teva. Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000, de Laboratoris Marnis, aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000, de Laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Set minuts que passen de dos quarts de quatre de la tarda. Ja ens acompanya el nostre company, el periodista Pau Massip. Què tal, Pau?
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé.
Bueno, en fi. Bueno, per on vols començar? Perquè, clar, per molt que tu vinguis dilluns aquí al Fabricació...
És que aquest és el tema.
I vinguis a posar-nos la gent del dia,
sí,
de cop i volta...
Després hi ha gent que s'encarrega de fer-ho saltar tot pels aires. És que estava preparant la d'avui i estava mirant el guió de la setmana passada que teníem el dimecres, el famós ple de les esmenes als pressupostos. Hi havia altres coses, el divendres, el sorteig de la Champions, que no teníem molt clar si el Barça hi seria o no. Després el Barça va jugar espectacular. També va jugar molt bé ahir, que va guanyar 3-0 a l'Atlètic. Vull dir que, de fet, hi ha gent que ja diu que contra el PSG ho tenim
tot
bastant
fet,
encarat.
Molt
tot
bé,
fet
sí.
Mai, però bastant bueno, encarat.
Amb qui has parlat? Amb Francisco has parlat? Perquè no crec que opini així, però, no però entenc el que dius. Entenc cap on vas.
Sí, però és això. Després jo vinc aquí el dilluns i el dimarts
aquí,
ja no té...
No? A posar ordre i després...
Mira, dimecres
què?
Ple d'esmenes. I dimecres a la tarda passava això.
I per continuar mirant el futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig, amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un govern...
I ara ja tota la setmana anirà pendent d'això.
Es va fabricar aquí, aquest anunci.
Sí, sí, sí.
Es va fabricar aquí a la tarda,
Es va fabricar aquí en directe i tant i tant.
Els dos.
Sí, 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 sí. O sigui que... No sé.
Què vols dir, que no té sentit fer les
eleccions? Ja, és que estic aquest desanimat aquesta setmana.
Ja
no tinc ganes de fer res, faré...
Home, no. Ara estripes l'agenda?
No, és el de la setmana passada, no m'atreviria. L'únic que ho té clar és Putin, que seguirà sent president.
Sí, aquest noi...
Sis anys més.
Claríssim,
Sí, sí, sí.
9 de 10 llegir avui? L'han votat?
9 de cada 10 sí. russos, pot ser. Jo el que he vist m'ha sorprès bastant, que van anar a votar 3 de cada 4 russos, un 75% de participació.
Molt elevat.
Molt elevat.
Mira, ho parlarem d'aquí una estona, cap a 4:45, que vindrà el professor Manu Nelles i ens farà un repàs de tot el que va donar de si aquestes eleccions a Rússia. Com ja sabeu, va guanyar Vladimir Putin. I nosaltres aquí què tindrem? Molt europeus també, no? Aquesta setmana.
Sí, sí. Demà comencem amb un Consell d'Afers Interns d'aquest europeu, on el govern espanyol, el govern de Pedro Sánchez, portarà la nova proposta per intentar aprovar l'oficialitat del català, el basc i el gallec a les institucions europees d'una vegada, que recordem que és una
pedra...
Mira,
sort que ho has dit d'una vegada. Explica'ns en quin punt està, perquè ara potser la gent dirà, bueno, per això, quin curs té, no?
No, clar, el tema és que els estats hi han de donar suport i a les diferents reunions que hi ha hagut fins ara no ha sigut així, i al final, per una cosa o per l'altra, s'ha decidit retirar la votació, vull dir, no s'ha acabat de votar en cap moment. Avui llegia, de fet, hi ha una altra reunió on hi ha el ministre d'Exteriors, el ministre Álvarez, i demanava suport al Partit Popular perquè això tirés endavant, recordant que és un cas excepcional del cas espanyol per evitar que altres països s'hi oposin pel que pugui significar per les seves llengües minoritàries en els seus països, etc, etc. Estan intentant buscar. De fet, aquest cap de setmana va haver-hi una reunió a Suïssa entre el PSOE i Junts, d'aquestes reunions que es van establir per la investidura de Pedro Sánchez amb Junts, en què en principi es va parlar del tema del català a les institucions europees. S'ha de veure.
Bueno, ho veurem. Mm. Setmana també, i si us plau, demanaria, mira, ara falten 4 minuts per arribar a 3:45 de la tarda, com està ara mateix, perquè ja sabeu que estem molt pendents del que estigui passant ara mateix a les presons catalanes.
Doncs mira, la Sandra ens ho ampliarà al butlletí de les 4, però res, fa poca estona hem sabut que s'ha creat un gabinet de crisi que està format pels departaments de Justícia, de Presidència i d'Interior, per analitzar la situació, i segurament després hi hauran declaracions. El presideix la vicepresidenta del govern, la consellera Laura Vilagrà, també hi participa el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Recordem que avui a la presó de Quatre Camins i a la presó de Joves, que totes dues estan a la Roca, de fet, l'accés és el mateix, és compartit, allà hi ha hagut presència de Mossos, i això ha permès que es fes el canvi de torn amb normalitat, i que no estan treballant tots els funcionaris i no s'està desenvolupant amb normalitat la situació dins la presó, però sí que han pogut sortir els presos de les cel·les, que això no està passant en totes les presons. Hi ha uns 4.000 presos que no poden sortir de la seva cel·la. Això està passant a Quatre Camins i a la presó de Joves, perquè hi havia els Mossos, i també, sense presència policial, també s'ha pogut fer a Brians 2, que és la presó més gran que hi ha ara mateix a Catalunya. Hi ha uns 1.400 presos, i aquí també estan poguent sortir de la seva cel·la. La resta, la majoria, estan tancats, no poden sortir, i hi ha certa tensió dins les presons, ja et dic. I ara s'ha creat... De fet, fa 10 minuts que ha començat aquesta reunió, en principi, del gabinet de crisi, amb Justícia, amb Interior i amb Presidència, per avaluar la situació.
Ens ho ha explicat molt bé l'Estel Migdia, però què és el que es demana? Vull dir, es demana per part dels funcionaris, no? Què estan demanant a aquesta hora, Pau?
Hi ha diverses peticions sobre la taula. Una de les principals, el que critiquen molt els funcionaris, és que al final la mort, dimecres farà una setmana de la mort de la cuinera d'aquesta presó de Mas d'Enric, de Tarragona. Diuen que això és un problema de seguretat que fa temps que s'arrossega, i que les polítiques penitenciàries, les polítiques que està aplicant el Departament de Justícia des de que Gemma Ubasar va assumir la cartera, aposten per una reinserció i una reeducació cap als presos, que els està donant com bastanta llibertat, i que sobretot que està traient autoritat als funcionaris, i això ha disparat les agressions dins de les presons. També s'estan detectant molts problemes de salut mental, d'agressivitat, temes d'addiccions. També hi ha una part d'aquesta situació es deriva de la pandèmia, diuen també, clar, va ser una època molt complicada. De fet, la consellera avui en roda de premsa ha dit que ara mateix la situació a les presons és pitjor que la que hi havia en pandèmia. Doncs demanen això, demanen la dimissió de la consellera, la dimissió del secretari responsable de presons, que és el senyor Amán Calderó, i llavors hi ha centres puntuals on te demanen també la dimissió dels directors d'aquelles presons. Ha passat a Quatre Camins, també és bastant criticat el director de la presó de Mas d'Enric per la mort d'aquesta cuinera. Són aquestes algunes de les peticions.
Escolta, perdona, i tu saps el motiu per al qual els Mossos d'Esquadra han anat concretament a la presó de Quatre Camins i joves, que tu deies?
No ens ho han volgut aclarir. El dubte és, de fet, el conseller d'Interior, el Joan Ignasi Elena, ha sortit aquest matí a fer unes declaracions que ha dit que la seva funció és garantir tant el dret de protesta com el dret dels treballadors que vulguin treballar, i s'especula si... han provat avui amb Quatre Camins i joves, perquè és un accés compartit, per tant, amb aquest desplegament permeties que dues presons poguessin recuperar certa normalitat, i s'especula si han fet la prova en aquesta per demà o els dies que vinguin posar-ho en pràctica a totes les presons per anar recuperant la normalitat a tots els centres. Però no han explicat el motiu concret de per què s'ha fet en aquesta presó en concret.
No? Bé, doncs en el punt de les 4 estarem molt pendents també del que ens pugui explicar la Sandra Gómez pel que fa amb aquest gabinet de crisi que ens, amb aquesta última hora, respecte a la situació de les presons catalanes. Tu just ho deies, no? Dimecres farà una setmana que aquest pres va matar una cuinera a la presó de Mas Enric i després ell mateix es va treure la vida. Ens centrem ja en aquesta setmana concretament. Dijous està lligat a un nom.
Dijous a la tarda, Carles Puigdemont ha convocat un acte a Elna, a la ciutat d'Elna, a la Catalunya del Nord, per fer una roda de premsa. De fet, dimecres farà una setmana que es van convocar les eleccions. Dimecres a la tarda, que ho vam sentir aquí en directe al Fabricació, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ja va dir que Puigdemont podia ser el candidat de Junts. Dijous, divendres, el tema va seguir bullint i des de Junts deien que sí, que Puigdemont seria el candidat, que Iboye, el divendres, en una entrevista, també va dir que ell vindria i s'arriscaria a ser detingut si això passés, però que ell seria el candidat. I ja es va dir que faria una roda de premsa aquesta setmana per comunicar la seva decisió. Doncs avui s'ha sabut que serà dijous a la tarda a l'Ajuntament d'Elna, al Rosselló, on te farà aquesta roda de premsa. Que Elna té aquest simbolisme que pel referèndum de l'1 d'octubre va ser un dels punts on es van guardar urnes que van entrar després a Catalunya. També, bé, ha tingut diferents moments importants els últims anys lligats amb el procés, i ara prendrà aquest nou protagonisme dijous a la tarda amb aquesta roda de premsa de Carles Puigdemont. Recordem que aquest és un funcionament habitual a Junts, perquè ja ho va fer també amb el tema, no sé si ho recordeu, del pacte amb el PSOE per l'investidura, que també ell va fer una conferència on te marcava les línies, després en va fer una altra dient que sí, que estarien disposats a...
Estaven tots pendents, no?
Negociar amb el PSOE, sí, en portem... Vull dir que ja és aquest format habitual, segur que hi haurà algun anunci important de Carles Puigdemont.
Això serà dijous a la tarda.
Dijous a la tarda.
Volta a Catalunya, ja la tenim aquí.
Sí, ja ha començat...
Estàs enganxat ja o no?
No, encara no he pogut veure res, però el
però
que podem veure...
Però tu ets dels que et poses allà, o sigui, que estàs pendent, diguéssim, de tot...
Sí, i tant, i tant.
Què és el que més t'agrada?
Dels ciclistes?
Sí.
Home, és que tenim a Tadej Pogacar rodant per les carreteres catalanes, que és un dels millors ciclistes de la història... a l'alçada d'Eddy Merckx. Jo crec que serà l'Eddy Merckx de la nostra generació i això és espectacular, poder-lo veure. De fet, el ciclisme, una de les coses que a mi més m'agraden d'aquest esport és que encara hi ha molta proximitat entre els ciclistes i els aficionats. O sigui, diumenge arribaran aquí a Barcelona, a Montjuïc, i és el final i els podràs veure de primera mà, però el ciclisme et passa per davant de casa, com qui diu, i si teniu la sort d'estar en un dels pobles de sortida...
Es pot seguir, no?, ens deies tu.
O d'arribada.
O sigui, que pots saber concretament en quin moment està passant, no?
Sí, sí, sí. Ells tenen una programació que més o menys calculen el temps que tarden a passar per cada lloc, llavors pots anar mirant i a la que passa per davant de casa sortir, però vull dir, però si més a més tens la sort de que estan, de que surten o arriben a la teva ciutat o poble, quan acaben la cursa, quan estan a punt de començar, ells circulen per allà.
Ronden per allà, no?
Sí, i els pots veure de molt a prop.
Diumenge arriba a Barcelona.
Diumenge, sí, sí, amb el final, amb el tradicional.
On és el final?
Són les 7 pujades a Montjuïc, 7 voltes a Montjuïc, sí, 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 sí.
Déu-n'hi-do.
Després d'una volta per la zona del Baix Llobregat, 7 pujades per Montjuïc, sí, 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 sí.
Doncs allà t'hi veurem, no, Pau?
Sí, sí, sí. Per poc que pugui seré. Ja m'espavilaré de tenir l'agenda neta.
T'hi escaparàs, no? Com el cicle. No fan això, fan aquestes escapades.
Les escapades, sí. Sí, sí.
Molt bé. 10 minuts per arribar al punt de les 4. Demanaria si et pots quedar, Pau, perquè, com ja sabeu, cada dilluns cap a aquesta hora, després de repassar la setmana, ho intentem fer, després, clar, la cosa dels polítics ja sabeu que es pot capgirar tot, però Pau ho intenta, ens posa l'agenda al dia. Ara també comptem amb els companys de Verificat, per tant, anem a posar la lupa amb aquelles declaracions de polítics i tot el soroll que circula a les xarxes socials.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
No us ho creureu, però és que Pau Massip ja se m'ha escapat.
És que està corrent ara.
Ara vols estar,
aquí, però la tens a la tele.
Va, ens ho expliqueu al punt de les 4. Vinga, gràcies, Pau Massip. Sabeu que aquí, a Fabricació Pròpia, fem aquesta trucada Verificat cada dilluns. Avui ens proposen temes molt interessants, entre altres. El tema que ens proposen avui és el dret del ciutadà a accedir a la informació pública de les administracions. Per valorar aquest dret clau pel que fa a la transparència de les administracions públiques. És un plaer saludar aquesta hora ja a l'Ona Sindreu, que diria que ja ens escolta. Ona, què tal?
Hola, què tal, Mercè? Bona tarda.
Hola, què tal, Ona? Molt bona tarda. Periodista de dades i transparència i fact-checking de polític. Dèiem, importantíssima aquesta llei perquè ni més ni menys fa 10 anys d'aquesta llei. Ona?
Sí, sempre venim a parlar de desinformació i avui hem pensat de venir a parlar del contrari, no? La transparència, la manera de molts cops de resoldre-la. Aquest any, si fa 10 anys de la Llei de Transparència de la Generalitat, té llums i ombres, evidentment, però contempla un dret, que és el dret de demanar informació a les administracions, que té tota la ciutadania i que segurament no és massa conegut.
Clar.
Llavors, avui, doncs això, us el volia explicar.
Doncs això em sembla fantàstic. Explica'ns, comencem pel principi. Ona, què és això del dret a la informació pública?
Doncs el dret a la informació pública és un dret que tenim tota la ciutadania de conèixer tota aquella informació doncs, que ha elaborat l'administració, el govern, o informació que tenen sobre doncs, com funcionen les seves polítiques, sobre dades sobre la població, doncs, per exemple, salut, educació, etc., despesa pública, tot això és informació que té el govern i que tenim el dret, si no l'han publicat abans, tenim el dret a demanar-la.
D'acord. Tu creus que és un dret que la ciutadania conegui, que ho tingui clar, que sigui conscient que tenen aquest dret? Que tenim aquest dret.
Doncs la veritat és que no hi ha moltes dades de si la gent el coneix o no, però sí que podem veure quanta gent el fa efectiu, és a dir, quanta gent demana aquest tipus d'informació als poders públics. Només l'any 2023, és a dir, l'any passat, n'hi va haver 2.800 de peticions d'informació pública a la Generalitat. Són moltes més que fa 10 anys, però tot i així és un número petitó.
Clar, ara potser hi hagi gent, Ona, que ara digui, ostres, doncs gràcies per parlar sobre aquest dret, no?, ciutadà que tenim d'accedir a la informació pública. Com es fa per demanar informació pública? Com s'ha de fer? Quin és el procediment?
Doncs en principi les administracions, totes les administracions, han de tenir establert un mètode per poder fer aquest tràmit. A la Generalitat, per exemple, si es busca a internet sol·licitud d'accés a la informació pública, que és el nom d'aquest tràmit, doncs allà hi ha un formulari on dones les teves dades i pots fer una pregunta. Fas una pregunta a l'administració, demanant doncs, dades, demanant informació, demanant informes, etc. I l'administració té 30 dies per lliurar-te-la, per fer una resolució i lliurar-te-la. Després hi ha altres mecanismes perquè, evidentment, com qualsevol altre dret, doncs té límits i no pots demanar informació que violi el dret a la intimitat o les dades personals, per exemple, o temes d'educació, doncs també van en compte amb quina informació lliuren. Però, en principi, és un dret que té qualsevol persona de demanar qualsevol informació que tingui disponible l'administració, el govern.
On vosaltres heu pogut verificar, millor dit també, heu pogut investigar o té accés, diguéssim, a aquelles preguntes o a aquella informació que més demana la ciutadania?
Doncs per temes, existeix aquesta informació. T'ho puc mirar d'aquí un segon. En tot cas, és una feina que fem sobretot des del periodisme i des del món de la investigació,
sí,
però que pot fer qualsevol persona. Els temes més demanats són sobretot de salut. Es van fer gairebé la meitat de les peticions de l'any passat. Anaven sobre salut. També temes d'administració pública, salaris, funcionaris, també d'educació, del Departament d'Educació, professorat, etc. Pots preguntar qualsevol cosa de qualsevol tema i, clar, si contesten o no, doncs després és una altra cosa.
Mira,
perquè la llei de transparència 2014 ho obliga, però no sempre és així.
Val, és que jo t'ho volia preguntar. Ho compleixen, això, les administracions? Quan tu demanes, no?, com a ciutadà, aquesta informació que tu deies, no?, tens aquests 30 dies, si no m'equivoco, ho compleixen les administracions, aquestes resolucions?
Doncs depèn del cas. El síndic de Greuges fa un informe cada any analitzant doncs, aquest dret i com les administracions el compleixen. I es van trobar que a l'últim informe que vam fer, del 2022, en el 20% dels casos, l'administració ho ignorava i no es lliurava la informació sense cap mena de justificació. Això és una falta molt greu contemplada en aquesta llei de transparència. Però, en tot cas, es poden fer coses contra això. També nosaltres, des de Verificat, fa 3 anys vam fer un estudi a l'àrea metropolitana de Barcelona preguntant on ens vam fer passar per persones anònimes i vam fer diverses peticions de transparència a diversos ajuntaments. I aquí, quan fas veure que ets un ciutadà anònim, doncs pots veure si realment funciona o no funciona. I la veritat és que variava bastant per municipi. Barcelona i Badalona, sobretot, ho van fer molt bé, però altres municipis més petits, la veritat és que van tenir bastants problemes, fins i tot per detectar que hi havia aquest tràmit fet a l'Ajuntament.
Ostres, tu, que interessant. Què passa, Ona? Si una institució posa pel cas, que potser us hi vau trobar quan vau fer aquest treball,
sí,
aquesta recerca, aquesta investigació, què passa si una institució no et vol lliurar aquesta informació? Això pot passar?
Pot passar.
Us ha passat? I què passa en aquest moment, no?
Bé, hi ha molts casos que una institució doncs, al·lega diversos motius que la llei contempla per no lliurar-nos aquesta administració. Un d'aquests és que és molt complicat elaborar aquesta informació. Aleshores, tu això tu pots creure i hi haurà molts casos on serà veritat, però si no t'acaba de quadrar o no estàs d'acord amb aquest criteri, doncs hi ha un òrgan independent que es diu GAIP, que és la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, que actua com una mica com un àrbitre. Aleshores, són persones que no formen part de la Generalitat com a tal, són experts i sobretot juristes externs i independents que fan d'àrbitre, avaluen doncs, si realment l'administració té raó amb aquesta justificació o si en realitat el meu dret o el teu dret doncs, prima per sobre d'aquestes justificacions i en principi pot obligar a l'administració que ho lliuri. I si fins i tot i així no funciona, pots anar fins i tot a la justícia i posar una querella.
I posar una querella. Mira, on ens queda res, un minut i escaig, però trobo que també és interessant preguntar-te avui, com que hem parlat d'aquest dret del ciutadà d'accedir a la informació pública de les administracions, que justament fa 10 anys d'aquesta llei, en 10 anys tu creus que hi ha alguna cosa que es podria millorar? Òbviament segur que hi ha alguna i que vosaltres ho haureu verificat.
Sempre, sempre, sempre hi ha coses a millorar. Un dels temes que més sorgeixen és, sobretot, quan l'administració, fins i tot quan dona les dades, molts cops aquestes dades no estan del tot contextualitzades, per lo que una persona que no treballa a l'administració i no coneix el llenguatge habitual o els tipus de paraules que fan servir de l'administració, a vegades costa una mica doncs, interpretar-los. I una cosa que sempre diem és que doncs, fa falta més puntualitzacions, fa falta que aquesta informació sigui legible als ulls de qualsevol persona, independentment de si es coneix els llenguatges de l'administració o si no.
Clar, aquesta és una altra. No tenim temps per més, però ha estat molt interessant, com sempre, el que feu, des de Verificat, i ens proposeu aquí el Fabricació. Ona Sindreu, periodista de dades, transferència de Verificat, una abraçada ben forta i bona setmana, Ona.
Una abraçada, Mercè.
Segons que ens separen ja del punt de les 4 de la tarda, seguim fabricant la tarda plegats. Res, ens aturem un moment per escoltar tot el que ens explica la Sandra Gómez. Ja sabem aquesta última hora des de presons. I a la tornada, Martí Sales, aquí al Fabricació. Fins ara.